Camins.
Una de les imatges més impactants que ens deixa el cap de setmana no són els aldarulls a la plaça Espanya de Barcelona, ni les de Risto i les seves cosetes, ni Karina demanant el cessament de les hostilitats a Putin, no. Jo em refereixo a l'escena de divendres al comiat de Roger Federer, amb ell i Rafa Nadal, tens rivals completament emocionats amb llàgrimes en comprendre que arriba el final d'una era. Sabeu què vaig pensar? Que tant de bo quan arribi el final de l'era Camins, Ferran i jo protagonitzem una escena similar, plorant, emocionats i agafadets de la mà. Encara queda, però seria un final digne per la Macedònia. L'he mirat als ulls al final i crec que anem per bon camí. Anem per bon camí. Bona vesprada. Aquest dilluns 26 de setembre del 2022 és festa a Barcelona. Nosaltres no la fem perquè treballem per tot Catalunya i Andorra. Dia 1 després d'un nou Totum Revolutum, opinions a dojo amb Toni Picó, l'elegància amb Jordi Cerdà, el Poli Malo, i de la vida que ens dona David Serra, el gran David Serra, que ens ajuda a fixar-nos en aquelles petites coses. 20 minuts finals de la setmana en què David ens va disseccionar tot el que et pots trobar i et pot passar al submón de Barcelona, és a dir, al metro. Si voleu recuperar la bogeria encisadora del Camins de divendres, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza, Maria José. Recordeu que ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, i a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial amb les fotos que estem allà tots, bueno, cadascú amb el que té. Avui, dilluns, nova setmana en la vitamina macedònica, de nou la nostra vocació esportiva a flor de pell. Repassarem l'actualitat amb el nostre analista Jacinto Elà, però abans ja sabeu que tenim la lliga aturada i que el futbol de seleccions està en marxa, per tant, hem quedat amb el periodista Damià López, que està seguint l'actualitat dels de Luis Enrique, la selecció espanyola. A més, és un enamorat del futbol vintage i del futbol de seleccions i narrador fantàstic, a més, xerrarem amb ell una estona. I a la part final del programa, molt contents perquè rebrem, en fi, el mestre, la veu del prime time de la casa, la marca corporativa, el guapo de Radio Estel, Pol Marçà, que avui posarà Camins en solfa, perquè ja sabeu que dilluns, cada 15 dies, ens fa unes classes de periodisme i ens ajuda a fer millor les coses al Camins. Quan faltin 20 minuts, més o menys, per les 9, Pol Marçà en aquest estudi. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, festa a Barcelona, feinera a la resta de Catalunya, Macedònia, Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Senyor Damià López, bona vesprada.
Hola, què tal? Què tal? Bona tarda.
Molt bé. Lesions, Nations League, Mundial en hivern, Luis Enrique pujat en un andami i Jordi Alba fotent gols. Parlem una mica del cariz diferent i maco que té el futbol de seleccions, Damià.
Sí, sí, el que faci falta. Sí, sí. Vull dir, et respondré a totes les preguntes del futbol de seleccions, bé, preguntes i polèmiques, perquè n'hi ha per donar i per vendre.
Doncs vinga, ens agraden els dilluns. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero. Carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Bayo y su estilo noventero. Coletito a Taleguera, calidad y goles buenos. Batistuta, Papen, Astilla y Canilla. La gaviota, Catania y también Luis Milla. Higuita medio loco, se olvidó de la pastilla. Su colega el loco Abreu, Bermejón de la liguilla. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos jugadores también son modelos. Se perdieron peloteros, Damià López és periodista esportiu a RAC1, narra els partits del Real Madrid, a més amb un estil propi molt intens i una perspectiva molt culé, i és un apassionat del futbol vintage i també del futbol de seleccions. Damià, t'agrada aquesta cançó, que la coneixies?
Aviam, torna-la a pujar.
A veure, puja-la, puja. Sí. L'havies escoltat.
Sí, m'agrada més, doncs, té aquest toc vintage, així que molt ben escollida.
És que clar, aquest futbol... Bueno, ara demanaré també una mica pel futbol vintage i les diferències amb el futbol actual. Però, bueno, Damián, estàs ara mateix seguint la Roja, la selecció espanyola de futbol, la masculina, l'equip de Luis Enrique, després de la derrota de dissabte, una mica contrapronòstic davant de Suïssa a la Romareda. Doncs demà Espanya es juga a entrar o no a la Final Four d'aquesta competició de la Nations League i se la juga contra Portugal a Braga. Damià, gràcies per estar amb nosaltres, això d'entrada, però estàs ja a Portugal o la selecció viatja demà?
No, ells ja són a Portugal, sempre viatgen el dia abans. De fet, havien d'entrenar a l'estadi de l'Sporting de Braga, sí, però s'han trobat al camp amb unes condicions una miqueta irregulars, que d'això ja se'n parlarà força les pròximes hores, i han entrenat en un estadi annexa. Així que bé, sembla que volen preservar el camp i veurem en quines condicions reals ens haurem de fixar molt demà en l'estat de la gespa, que sembla que no és el més òptim per la disputa d'un partit d'elit. Jo vaig demà el dia partit, en aquest cas, i demà m'incorporo a l'expedició i estarem allà a Braga doncs, per cobrir el partit per RAC1.
De fet, crec que Luis Enrique també ha parlat, a la roda de premsa que ha fet fa uns minuts, i sí, també parlava d'aquesta situació del césped. A veure, que et vull preguntar diverses coses, no vull que se'ns escapi el temps. Respecte al partit de dissabte i aquesta derrota contra Suïssa, com ha paït el grup aquest moment? Perquè la veritat és que va ser un partit força dolent, dels de Luis Enrique.
Home, doncs hi ha un punt de que es vol relativitzar perquè és només un partit i ha estat un dels pitjors partits dels últims temps, però, és clar, és veritat que no es pot obviar que falten només 2 mesos pel Mundial, que només quedarà un partit més per fer proves, i que a partir d'allà, bé, és veritat que el dia abans d'aterrar a Qatar faran una parada a Jordània, però jugant un partit contra una selecció molt menor per fer una última prova, perquè com que la Lliga s'atura el dia 9, doncs no hi ha temps per més. I és clar, com que hi ha tants pocs partits en què els seleccionadors puguin veure coses, el que passi en aquesta aturada és ja la referència. Des del meu punt de vista, tots els debats que es generin aniran molt en funció més del que passi demà que no pas del que passi contra Suïssa. Si demà Espanya guanya a Portugal, aleshores doncs, el que quedarà serà que Espanya està classificat per la Final Four i que tot és fantàstic. Ara bé, si demà empaten o sobretot si perden i deixen els mateixos dubtes que van deixar dissabte a la Romareda, aleshores sí que doncs, hi haurà molt mala maror, hi haurà molts debats, poden ser 2 mesos molt convulsos, potser una mica apaivagats perquè la competició de clubs ara serà molt intensa, però és veritat que si el que queda és el partit de l'altre dia, doncs imagina't, una davantera que per mi està molt lluny del nivell que t'ha de donar per poder competir en un Mundial, sí, una defensa que també et deixa molts dubtes, i una premsa de Madrid que saps que començarà a demanar-te noms, i un Luis Enrique que, com, en la mesura que li demanen més, dona menys. Per tant, tindrem una llista polèmica, si a Luis Enrique li surt bé perfecte, perquè fins ara li ha sortit bé tot, però arribarà el dia que no li sortirà bé, sí, veurem quines conseqüències tindrà, per tant, a nivell de selecció espanyola, venen mesos molt moguts.
Mira, justament, m'agrada molt la reflexió que fas, perquè volia treure't el tema. És curiós el que ha provocat Luis Enrique a la selecció, perquè recordem-ho, crec que estaràs d'acord amb mi, Damià, que els seguidors de la selecció, en principi, i també els mitjans que la segueixen, comparteixen una mica els colors doncs, del Real Madrid, una mica és aquesta idea. I és clar, de sobte es troben que l'equip dels seus amors el dirigeix un entrenador que detesten profundament, per raons òbvies, tu ens ho deies, a més es planta a l'Eurocopa sense seleccionar cap jugador blanc, de l'equip blanc, i a més crida a jugadors del Barça que justament no estan jugant. Jo vull preguntar per aquesta figura, Luis Enrique. Tu diries que estem davant el Clemente 2.0?
Home, des d'alguns punts de vista, sí, des del punt de vista que és una persona que està enfrontada a alguns mitjans de comunicació obertament, doncs sí, el que passa que recordaràs que en aquells anys 90, clar, l'enfrontament era molt més obert perquè era una època que es donaven entrevistes, sí, i clar, allò de Clemente era un show, perquè Clemente doncs, donava entrevistes a García, i llavors allà doncs, es despatxava gust contra la Morena, i recordo fins i tot que Clemente es va enfrontar cops de puny amb Jesús Gallego, periodista de la SER, doncs, però per què? Perquè hi havia accés directe amb els protagonistes, i allò, és que fins i tot els atacs de la premsa van acabar amb Clemente més enllà d'aquella derrota contra Xipre i el fracàs de França 98. Però sí que Luis Enrique, que és un entrenador ultramodern, jo crec que té punts de Clemente. Per exemple, el fet de que ell porta jugadors que no juguen perquè li agraden. Això Clemente ho feia molt, per exemple, recordo que portava Belardo que no jugava, no?
Sí.
Porta els que li agraden. S'ha fet un bloc, diguem, amb la base d'un equip. També és veritat que jo me'n recordo que m'ho mirava l'altre dia, que quan arriba Luis Enrique després del Mundial de Rússia, els primers 2 partits, quan ell inicia la Nations League, a Wembley contra Anglaterra, després contra Croàcia, ell se guanya 6-0, porta 6 jugadors de Madrid. Des d'aquest punt de vista, però per què? Perquè en aquell moment els jugadors de Madrid estaven bé. Jo crec que cap seleccionador es tira pedres contra la seva teulada ni vol perdre. Els entrenadors de qualsevol esport volen guanyar. Si Luis Enrique considera que els jugadors del Barça són els que estan millor, perquè a mi també em fa molta gràcia, ara mateix els aficionats i premsa del Madrid que reclamen futbolistes blancs, però si el Madrid ara és un equipàs, probablement cap jugador que va jugar l'altre dia a Romareda, seria titular al Madrid. Cap. D'això poden presumir els aficionats del Madrid, si tenen un equipàs. Però a partir d'aquí, no sé qui volen col·locar. Ja volen col·locar Nacho com si Nacho hagués de guanyar-te el Mundial. Ha portat Asensio, que és una aposta d'ell. Porta Carvajal. Quan han volgut insistir amb Ramos, doncs ja veiem que no porta ni a Ramos, no porta tampoc a Aspas, no porta jugadors de perfil alt. Però més enllà d'això, és un seleccionador que, bueno, això evidentment ho he parlat jo amb molts periodistes d'allà, que no desperta simpaties pel seu passat blaugrana, però especialment, i això és un tema molt periodístic, perquè no dona entrevistes, no concedeix, no el poden dominar, no es casa amb ningú, i aleshores doncs, és un tècnic que està molt allunyat dels mitjans, no és manipulable i és per això que no agrada gent.
Mira, ara em vas donar pas als diferents temes que tenia preparats. Sí. Hi ha molt hater en el periodisme esportiu que es fa des de Madrid, que reclama canvis, no? Tu deies a les convocatòries de Luis Enrique. Jo crec que el cas més clar, bueno, hi ha altres, però és el de reclamar el davanter del Celta, Iago Aspas, que porta molts gols a la Lliga i que té una qualitat inqüestionable. Entens que Luis Enrique no el convoqui?
Bueno, jo tampoc, és a dir, ara aquí estem defensant Luis Enrique dels atacs de la premsa de Madrid, però tampoc te'l defensarem tot. Crec que Luis Enrique també ha de fer autocrítica en algunes coses i de vegades crec que té un empecinament que, clar, és que hi ha vegades que, per exemple, tu veus l'Eurocopa i veus el grup que ha fet i dius, ostres, doncs probablement un altre entrenador no treballarà així, però Luis Enrique, ell, el que vol és fer un grup en el que ell sigui el líder i on la resta de perfils siguin gent que en un moment donat puguin ser bons suplents, no? Per exemple, en aquest equip està clar que Morata és una de les estrelles, però l'altre dia no juga a la Romareda i no li fa mala cara. Jo crec que Luis Enrique s'imagina que Aspas, si no juga, serà un mal suplent. Aquest és el problema. Però, clar, no pesa més el fet de poder portar un jugador que té tanta qualitat com Iago Aspas, perquè és que l'altre dia surts amb una davantera que és Ferran Torres, Sarabia i Marco Asensio de fals 9, que era del tot inoperant. Jo entenc que aquest, bueno, pot ser més o menys el nivell d'Espanya, però si Espanya se suposa que va a un Mundial a intentar guanyar-lo, el compares amb les davanteres de les grans potències, i no cal dir ara mateix doncs, amb quins jugadors de Brasil, amb quins jugadors de França, Argentina, clar, amb Sarabia, Ferran Torres, que ens l'estimem molt, i amb Marco Asensio, doncs, jo, Aspas, tots són opinions, i els motius pels quals Luis Enrique no el porta està molt clar, perquè tampoc consta més enllà doncs, de que Luis Enrique ha estat a Vigo, que hi hagi res irreconduïble. S'ha demostrat en Jordi Alba. Jordi Alba va tenir un problema amb Luis Enrique i ara Luis Enrique ha anat al rescat. I Jordi Alba és un jugador que tampoc té aquest desequilibri com pot tenir Aspas, no? És complicat, però jo, a mi sembla que aquí sí que pesa molt els mateixos motius pels quals no porta Sergio Ramos. Diguem que vol jugadors de perfil baix, però al final això li acabarà penalitzant i li passarà factura el dia que no guanyi.
Clar, perquè és que realment és una disjuntiva, no? És un dilema, no? Dir, bueno, vale, jo vull els jugadors que no em facin males cares i que, a més, treballin, no? Que remin tots, soldats que moveixin, però, clar, aquí he de sacrificar doncs, una mica la qualitat perquè probablement són els que tenen l'ego més pujat, no? Els que tenen més qualitat. Doncs veurem, Luis Enrique és molt particular i l'Eurocopa li va anar fantàsticament bé amb tots els mitjans que no el suportaven, una mica tenen que tragar-se les seves paraules, també.
Clar, el que passa és que aquí tot, cadascú fa la seva lectura, no? I a mesura que ha anat passant el temps, el balanç de l'Eurocopa se li ha anat relativitzant a Luis Enrique, en el sentit que quan es va acabar l'Eurocopa 2020, que es va jugar el 2021, però li diem 2020, no? Clar, Luis Enrique arriba a semifinals i cau en el seu millor partit contra Itàlia, mereixent guanyar.
Sí.
Però ara, quan passa el temps i l'altre dia perd contra Suïssa i ara ja diguem que torna a haver carta blanca per fotre-li canya a Luis Enrique, què es diu? Que sí, que va arribar a semifinals, però, i és una veritat, va guanyar, va jugar 6 partits i en va guanyar un.
Sí.
Això és important, també, i s'ha dit tot. Sí. Va guanyar un partit contra Eslovàquia 5-0 i la resta els van parar a 90 minuts, no? I al final van anar seguint una mica el camí lògic, perquè, clar, empat amb... Bueno, camí lògic, no. O sigui, la primera fase, empat amb Suècia i empat amb Polònia, que són partits que hauria d'haver guanyat, especialment el de Polònia. I a vuitens de final, si et diuen Espanya jugarà contra Croàcia a vuitens de final, què creus que farà? Dius, principi guanyarà. Un partit igualat, però en principi guanyarà. Mm-hmm. Si et diuen que quarts de final jugarà contra Suïssa, clar, aquí ja va tenir la sort que Suïssa va eliminar França. I ja va ser bastant superada per Suïssa, que es queda amb 10. I passa bastant de xurro. I, en canvi, en el millor partit, perd contra Itàlia. Això demostra que això és futbol, clar. Són tornejos curts, cada partit és una història, hi ha mil variants, però el que ningú li pot treure a Luis Enrique, dit això, és semifinals d'Eurocopa, final de Nations League, i ara mateix, avui estem parlant aquí a 24 hores d'un partit en què si demà guanya Portugal, que ho pot fer perfectament, doncs podria ficar a una altra Final Four de Nations League.
I recordem aquell partit que va passar per sobre d'Alemanya, que també que, com a, és un partit i és un amistós en principi, però déu-n'hi-do el partit que va fer. Més temes, Damià, perquè, és clar, ens hem passat un mes i mig, parlem en clau Barça, sense lesions, no?, a Camp Barça, i de sobte marxen a les seleccions i tenim diversos jugadors tocats, Dembélé entre ells, que sempre fa molta por quan Dembélé té una molèstia, Koundé i Araujo de certa gravetat, podríem dir. D'entrada, perdran els duels contra el Madrid i l'Inter a la Champions. Com veus aquest tema de les lesions dels jugadors? Perquè ara surten molts dient que, clar, que això és un problema, que no tenen que haver jugat. Tu com ho veus tot això?
Bueno, aquí entrem en una conversa que podríem tenir als anys 80 i 90 ja. Clar, parlem del calendari de clubs, parlem del calendari de seleccions. És un calendari que firmen els clubs amb la FIFA i la UEFA. Jo entenc que hi ha un problema, que els clubs se senten agraviats, però ja posant per davant que hi ha un Mundial al novembre, jo entenc que molts aficionats i els clubs entenguin que no s'hauria d'haver jugat al setembre. Però tinguem perspectiva. Quan es juguen Mundials i Eurocopes al juny, la gent també es queixa de l'aturada del mar.
Sí.
Sempre hi ha queixes. Aleshores, jo intento posar-me en la perspectiva també de seleccionadors, no? Per exemple, Luis Enrique, que ha estat entrenador del Barça i ha estat entrenador del Celta i de la Roma, etc. Aleshores, ara quan és seleccionador, ell té la perspectiva de que si ell està a 2 mesos d'una Copa del Món, jo el que no em semblaria normal, insisteixo, entenent la perspectiva de clubs, només faltaria, que són els que paguen els futbolistes.
Sí.
Però a mi el que no em semblaria normal seria que si no té els jugadors des del juny, ara directament vagi al Mundial. Perquè, per exemple, tot això va molt de pressa. I els estats de forma i els rendiments no són els mateixos al novembre que al juny. Ara, per exemple, ha vist un Nico Williams que està molt bé i que li ha donat un gran rendiment. Però no és només com estigui jugant al seu equip, és com el vegi a les Roses, és com entreni, és conèixer-lo, sí. És veure com s'integren les dinàmiques de grup. I l'altre dia el posa a la Romareda i jo crec que li va donar molts bons minuts, potser demà titular i potser se l'emporta al Mundial. I jo pregunto, si no fos per aquesta aturada al setembre, Nico Williams se l'hauria emportat, potser no hauria arriscat. Aleshores, per mi sí que té sentit aquests partits. Els han de jugar, perquè és que si no els juguen, jo només dic, quan a mi em reflexionen que no s'haurien de jugar aquests partits, dic, i si tu fossis seleccionador, què faries? Què faries? O sigui, tu has d'entrenar. Tu has de jugar, has de provar coses. Jo sé que és una opinió... Sé que és un tema controvertit, però és que em sembla que tampoc hi ha tants partits de selecció. O sigui, els jugadors de club juguen 65 partits a l'any o 60 i de selecció n'hi ha 8 a l'any. Però és un tema, entenc, que és complicat i que no hi ha... que no hi ha manera de trobar una ubicació o calendari que satisfagui tothom.
Dos preguntes per rematar la conversa, Damià. Després, és un tema que em fascina. Jo vaig créixer amb el Barça de Cruyff, em vaig tornar boig amb el Mundial dels Estats Units, amb Romario, Stoikov, l'Espanya de Clemente, Roberto Baggio. Aquí a Catalunya, en general, ha estat molt marcada, no?, per l'afició del Barça. Hi ha com un menyspreu al futbol de seleccions, però tu ets un ferm defensor d'aquest futbol de seleccions. Per què creus que es dona aquest fenomen de no valorar bé aquest futbol?
Bueno, jo l'entenc. Jo entenc això. De fet, jo, amics i periodistes que tinc d'arreu del món, sobretot de Sud-amèrica, m'ho pregunten. Escolta, què passa allà a Catalunya, que li dieu virus FIFA fins i tot? No entenen res. Bueno, justament avui la gent uruguaia està indignada perquè Araujo supera. Però jo ho entenc. Però jo la meva teoria de respecte a tota aquesta qüestió de les seleccions, i n'estic segur i convençut, és que si Catalunya tingués selecció, i et dic una cosa, Rafa, tant de bo tinguessin selecció. Perquè, és a dir, jo m'agrada seguir les seleccions i les segueixo totes. Parlo de la selecció espanyola, com tu dius, perquè hem vist l'Espanya de Clemente des d'un punt de vista, saps? però igual que miro la selecció espanyola, miro Itàlia, miro totes, sí. Però clar, la selecció espanyola ens és més propera doncs, perquè hi ha els jugadors que juguen aquí, no?
Clar.
Però vull dir-te, si hi hagués selecció catalana, jo et dic que aniríem al Camp Nou a veure una Espanya-Eslovàquia classificatori, saps? Però i no ens miraríem la llista del seleccionador de torn en clau de si es lesiona o no, es lesiona. I estaríem pendents del partit de la segona jornada, Albània-Catalunya, a Tirana, aviam si aconseguim els 3 punts per classificar-nos per l'Eurocopa. Uh-huh. Aquest seria el tema. Però clar, en el moment en què molta gent sent que no té selecció, aleshores s'ho mira a distància i li dona la volta al plantejament i posa una mirada escèptica i llunyana i aleshores doncs, desconnecta i passa de tots aquests dies i només està pendent doncs, que hi hagi jugadors que no es lesionin. Jo ho defenso doncs, perquè, mira, no sé dir-te, jo des de sempre m'ha agradat molt la història, m'ha agradat la geografia, sí. M'ha agradat la geopolítica, no? A banda del futbol, i m'agraden aquestes històries doncs que, jo què sé, doncs que Islàndia, per exemple, en un moment donat es pugui ficar al Mundial de Brasil. I dic, què fan? 24 tios rossos allà a Brasil prenent el sol, no? És una mica això el que m'agrada el futbol de seleccions. Aleshores, a mi, que la repesca de Qatar la posin a partit únic, no? I que un Perú-Austràlia la posin a partit únic, m'ho poso totalment. O sigui, jo crec que Austràlia ha d'anar a Perú allà a l'infern de Lima i que Perú ha d'anar a Austràlia a jugar-se a la Sydney. Aquesta és la màgia del futbol de facció. Sí. Així ho concebo jo.
Tot i que encara ara s'ha donat un fenomen interessant, que és que si l'afició d'Espanya està una mica en contra, entre cometes, de la selecció espanyola, perquè tenim allà Luis Enrique i sabem tot el que desperta a Madrid, jo crec que aquí s'ha despertat una mica allò, por las risas, podríem dir, de molta gent que va a favor de Luis Enrique, més que de la selecció, però com a mínim segueix la selecció per veure si guanya i els de Madrid es fastidien. Jo crec que aquí hi ha un fenomen molt, molt rocambolès, però que d'alguna manera es dona ara mateix a Catalunya. Un favorit, a mi, pel Mundial per acomiadar-te.
Hòstia, un favorit pel Mundial. Home, ara tothom... La final lògica sembla que és Brasil-França, ara mateix. Jo crec que l'outsider serà Argentina aquest any. Crec que ho pot ser bé, que Messi té un bon mig del camp.
Mira, et dic...
Per dir un que no sigui França o... És que Brasil té una davantera increïble.
Et dic una cosa, destripem les interioritats del programa. Has dit final Brasil-França i Paula Moreno i Ferran Capdevila, que som productor i tècnica, feien no amb el cap, feien no. I quan has dit, però jo crec que en Argentina, els dos, de poc els agafa un mal de coll, perquè han fet tots així, sí.
Ah, sí? Argentina sí. Ja els va bé, no?
Argentina ja els va bé, per tant, si tu dius i ells estan a favor, nosaltres també. A més, seria molt maco, no ens enganyem, que Messi... doncs pogués aixecar la Copa del Món, perquè això ja seria el culmen de la seva carrera.
Sí, jo crec que el futbol es mereix ja una final Argentina-Brasil, que és una miqueta una final, el que no ha passat mai a nivell de club, no? Una final Barça-Madrid de Champions.
És veritat.
Amb selecció seria això, seria el partit dels partits de la història.
I ja posats que guanyi Messi, ja que estem, doncs, que guanyi
Messi. Sí, sens dubte, m'encantaria també.
Damià, moltes gràcies per aquesta estona de conversa, ens ha agradat molt, estàs empapadíssim amb aquests temes i dona gust parlar amb tu. Per tant, que vagi molt bé demà a Braga també i ànims amb tot. Gràcies per estar amb nosaltres, Damià López.
Vinga, ha estat un plaer, una abraçada.
Una abraçada per tu. Nosaltres que fem una pausa i seguim encara una miqueta més amb esports. Semifar como la nariz de Rami, jugadores to supone jugadores como Hagi, somos enciclopedia, recordamos a Silvani. Radio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Camins.
Serà demà la tornada, Carles, dia 14, a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8? A les 8, jo diria sí, a les 9, però a les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
El magazín del vespre...
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Encara uns minuts més per parlar de futbol. En aquest cas, de temes una mica extraesportius, llengua de drap, a aquestes hores. Cornellà es va convertir divendres passat en un nou Sant Denis, una mica, a l'escenari en què es va disputar la darrera final de la Champions entre el Real Madrid i el Liverpool, retardada, recordem, per incidents previs als voltants de l'estadi i per als problemes de seguretat denunciats pels seguidors assistents. Doncs el camp de l'Espanyol, l'RCD Stadium, s'enfrontaven la selecció del Marroc, justament seleccions nacionals, i la de Xile, en un amistós de preparació per al Mundial d'aquest hivern a Qatar. Centenars d'aficionats van sembrar una mica el caos en aquesta trobada, en què el menys important va ser al final el resultat final, i el que va transcendir van ser els incidents originats per un grup ampli de seguidors. No serveix d'atenuant les ganes que els aficionats marroquins doncs, tenien de veure la seva selecció, i molts van acudir als voltants sense entrada, causant aglomeracions i preocupant els torns d'entrada a l'RCD Stadium, com deien. Jacinto Velá, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres un altre cop. Clar, van viure aquests aldarulls molt importants, els vídeos que van transcendir a les xarxes doncs eren impactants, no?, d'aquests aficionats del Marroc, una mica profanant, entre cometes, el temple de l'Espanyol, en aquest cas. Tu, com a exjugador de l'Espanyol, també aficionat, què vas sentir o com valores aquestes imatges?
Sí, jo crec que això que va passar el divendres passat no ho veuria com profanament al temple de l'Espanyol, ni molt menys. Això és circumstancial, és l'estadi de l'Espanyol, però jo crec que hagués passat a qualsevol altre estadi que haguessin jugat, perquè els que van saltar a la gespa, no sé com s'ho van fer, perquè eren persones individuals i durant tot el partit van intentar sortir a jugar, a molestar, a abraçar els seus ídols, a no volien pagar. Va ser una cosa molt estranya, i jo crec que la comunitat marroquí té un problema amb la gent jove, i no tan jove. És un cas que a mi m'ha sobtat molt perquè estava parlant aquesta mateixa setmana amb alguns amics i havien pagat 55 euros per l'entrada. Nen, mare i fill, perquè ell és marroquí i anava amb la seva parella i el seu fill.
Sí.
Més de 150 euros havien pagat i ara me diuen que hi havia gent que saltava el torn i tot això i han ensorrat per terra la imatge de part de la societat marroquí.
Tu creus que, no sé si em pots respondre a aquesta pregunta o no, però tu creus que l'Espanyol té alguna responsabilitat aquí o que la seguretat de l'Espanyol i l'organització anaven pel bon camí però es van desbordar de manera lògica?
Moltes veus diuen que l'Espanyol ha fallat en això, amb el tema de la seguretat, però sí, jo no diria això amb la informació que tinc. Per què? Perquè aquest estadi ha albergat centenars de partits, centenars de partits, i això que ha passat no havia passat abans. Bueno, quan l'Espanyol es va classificar per l'Europa League, sí, però no havia passat en altres partits. Llavors, una cosa que passa una vegada és molt fàcil dir, haurien d'haver fet això. No, això és el que es diu un cisne negre. Uh-huh. Està en el llibre aquest de, no recordo l'escriptor, que és donar explicació a un fet improbable quan ja ha passat. Ara tothom sap el que s'hauria de fer. No, a la propera vegada sí sabran què fer, però ara no es podia saber, encara que alguns deien se tenia que saber, ja se tenia que saber. No, si estàs molt, perquè no estàs treballant en la seguretat nacional i ho estàs fent a qualsevol lloc.
Clar, evidentment, és un fet puntual en aquest cas, és un fet que ens ha sobtat moltíssim. Tu creus que, clar, de vegades, jo he escoltat aquests dies una reflexió, Jacinto, ja per acabar, que de vegades els problemes d'aldarulls, els problemes cívics que tenen a veure amb l'esport, també amb les aficions radicals, no?, que tenen més a veure amb problemes de la societat que amb problemes de futbol, en aquest cas. Tu ho veus també així, o no, el futbol...
Sí? 100%, quan el Ferran m'ha dit que parlaríem d'això, jo ho he pensat. He pensat, realment és un tema més sociològic que esportiu. Mm. Però, clar, tot està barrejat. Hi ha una línia molt delgada que uneix totes les coses. No pots parlar d'una cosa que passa en la societat aïllant-la d'una altra. No, tot va lligat. Però ja són temes molt més específics que no crec que ningú tingui ara mateix la solució per a això.
Doncs Jacinto Vela, s'has ajudat breument a valorar aquesta circumstància que es va sobtar molt la setmana passada, aquesta circumstància de l'afició de la selecció marroquina que va provocar aquests aldarulls al voltant de l'estadi de l'Espanyol, amb escenes realment dantesques. Doncs aquí queden les teves reflexions. Moltes gràcies, ens escoltem en propers dies. Jacinto.
Moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada per tu. Nosaltres que fem una altra petita pausa ràpida i el senyor Pol Marsà, que ens dona classes de periodisme.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Y no es tampoco per ser la Flama Fest, es la Llama Fest.
La llama, exactament. L'escrivint de vegades se me'n va al català.
Perquè és llama de l'animal.
Ah, exactament.
Camins.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Exactament.
Ràdio Estel.
Tu ja has verbalitzat que a vegades escrivint se me'n va al català, saps? I ell t'ha dit, no, és que és llama de l'animal, i tu l'has dit, ah, exactament.
Expliquem històries.
Vint minuts i arribarem a les 9. Això que heu escoltat és com un petit teaser trailer del que pot succeir fàcilment en els propers minuts en aquest estudi. Primer que res, és estranyíssim. El senyor Pol Marsà. Pol Marsà, bona vesprada.
Bona vesprada.
Que normalment us diu bon dia, són les 8 i us fa tot el dia en solfa i tot el que ja coneixeu. Doncs de sobte està aquí, a la vesprada.
Estic tenint com un déjà vu. He de confessar que hi ha dues coses al matí que em fan molta ràbia. Una, no tenir la cadira a lloc, i ara ja sé que és culpa teva. Per què no seus amb aquesta cadira?
Perquè no m'agrada, és molt de gamer. I aquesta la trobo més...
Bueno, pues no fer sé. Ràdio és un joc. I llavors, sempre he de fer dues coses al matí. Posar en marxa l'ordinador, que és una tonteria, però fa molta mandra. Vale. I posar la cadira a puesto. I no sabia qui era i avui...
Bueno, és fàcil de deduir perquè sí, són l'últim que passa.
Però jo què sé, jo havia pensat, i si passa
I
abans
si és Paula, que
i
després...
el Rafa ja li va bé, per exemple.
No. Vale, doncs prenc nota i a partir... Tu tranquil.
No, tu pots seguir-ho fent igual, eh? No, t'he de dir que m'entris una mica igual. Perquè tinc un... És a dir, a mi el que em ve ara és que sigui de nit quan digui bon dia.
Ah, clar, és veritat. Ara...
Llavors, de moment, encara fa sol i no és tan trist. Llavors, ara dir bona vesprada i que sigui fosc...
Però aquí cadascú té els seus gustos, perquè a mi m'agrada la nit, Pol.
Bueno, però veu a les 5 del matí. Bueno. A mi la nit a aquesta hora també m'agrada. A les 5:30 del matí no m'agrada tant.
Vale, doncs totes aquestes reflexions que ja teniu de propina del Pol Marsà. Sabeu que hem convidat al Pol Marsà i molt amablement, perquè és així un tio generós, ens ha dit, sí, us faré unes classes de periodisme dilluns cada 15 dies. Nosaltres li traiem lo bo i millor del nostre programa, els talls que més ens sembla que poden ser comentats, i ell ens el comenta. Però abans de res, Pol, atenció, et coneixem la teva naturalesa d'anar buscant els festius. Per tant, ens hem dedicat aquesta tarda, Ferran i jo, a fer un compte enrere.
Festius per què? Si no en faig cap.
Festius.
Si els treballem tots.
Però no, espera't. Hem mirat el que queda per que acabi la temporada. Vale? Ja pots fer un compte enrere. Queden, vale, atenció, 42 setmanes per acabar la temporada, per sí, tant, 210 dies restants, sí, dissabte i diumenge, això no compta.
Correcte.
Tenint en compte que hi ha 14 festius entremig i 3 d'ells no compten perquè són en cap de setmana, per tant, és com si no existessin. A més, hi ha 4 festius que Radio Estel els treballem, a banda d'aquest.
Només 4?
Només 4.
O sigui, comptant aquests 5.
Exactament. En canvi, ens donen 10 dies de fer vacances entre Nadal i Setmana Santa i tal. Uh-huh. Tenint en compte tot això, que sembla molt científic, però ho hem calculat bastant a bulto, et regalo la xifra. Queden exactament 192 dies de feina.
M'encanta.
Dit així, sembla molt o que sembla poc?
Aquests 192 inclouen avui encara?
Ferran? Sí, sí.
O sigui, 191. Sí. Per mi 191.
191, 191.
Estic a tope.
Estàs a tope, ja.
Ja veig la llum al final del
cada dia. Cada dia t'anirem descomptant i cada setmana te direm el que queda. Per tant, et comento. Aquí al Camins, aquesta temporada, estem intentant fer un informatiu una mica alternatiu, jove, dinàmic i diferent.
Sí.
En el nostre cas és de veritat. Joan Trias ho deia i no era així. Posem músiques estranyes i de vegades fem bromes, atenció, d'aquest calibre, Pol. La Paula.
És molt bona.
La Paula. Una mica també d'optimisme perquè el Barça s'assegura la continuïtat d'una piconadora de 18 anys, ni Fofó ni Miliki, Gavi.
El club i el jugador han arribat
aquesta
a Barcelona.
Aquest és el nivell del nostre informatiu. No sé com ho veus en aquest cas.
Gavi pels pallassos de la tele.
Claro,
no?
És ni Fofó ni Miliki.
Fofo, Gavi, Miliki, Fofito, Miliquito i Rodi.
Aquests són secundaris.
Bueno,
els principals...
Els pallassos de la tele? No? Tu fas la broma, els pallassos de la tele.
Sí, però els inicials, els originals eren Gavi, Fofó i Miliki.
Sí, jo dic, i la saga va continuar amb Fofito, Miriquito i Rodi, que van anar allargant.
Correcte.
Després va haver Los Gavitos, ho saps això? Te recordes? Los Gavitos eren els fills del Gavi.
Ah, sí?
Sí, això Los Gavitos.
Existir?
La seqüela dels Pallassos de la Tele eren Los Gavitos.
Ah, vale.
Els Pallassos de la Tele van rebre un TP d'Oro. Te sona TP d'Oro?
Sí, TP d'Oro, per suposat.
Sí, vale. Era el 1900...
Això no es fa encara, ja no es fa.
Era el 1974, Rafa.
Vale.
Jo 1974. Faltaven... TP d'Oro als Pallassos de la Tele, vale? Era un reconeixement a la feina feta el 1973, sí? Jove? Si un informatiu, jove, dinàmic i diferent, i el teu referent és... del 1974?
Bueno, escolta, però...
Està bé.
Vale, vale. Tens raó. Que
però per buscar aquesta connexió amb l'audiència, sí, hauríem de buscar una cosa més propera a la generació
de
Z, perquè aquesta no pilla ni els boomers, saps?
De vegades parlem de Rosalía i tal.
No, ja està.
Bueno, i a vegades fem les bromes en l'informatiu, sense voler. Com li va passar, tu el coneixes bé, al bo de Pere Juventí Vassells, bonic, com esteu bonics, tal, que li va passar que ens va donar una dada una mica, bé, no sé com qualificar-la, atenció.
Des d'aquest dimarts, més de 2.000 milions...
Déu-n'hi-do.
Molt, eh?
Molt, heu
de repassar. De pensionistes intentaran aconseguir una de les més de 800.000 places...
Clar,
de
a veure,
però,
o sigui, 2.000 milions
dos coses,
de jubilats.
O sigui, tu el que no pots fer és riure i no corregir-lo. Perquè no et pots riure d'ell. O sigui, no pot dir 2.000 milions, que problema. Ell digui, he hagut de pensar la xifra i no s'adoni que no li acaba, o sigui, que no ha acabat de veure l'error, tu rius... També podria ser que tu no l'haguessis acabat de veure, l'error, en aquell moment. És a dir, si hi hagués 2.000 milions de pensionistes que s'haguessin de repartir, sí, ara dic memòria, que eren 800.000 viatges de l'Imserso, és evident que hi hauria un problema, que el sistema no seria sostenible. Però és que el de l'Imserso ni les pensions ni
no,
cap.
Ni el món sencer.
Amb 2.000
ni el
milions.
Món, ni el món.
T'he de dir que els periodistes a la ràdio i a la tele tenim un problema amb les xifres molt llargues. Com escrius 2 milions per ser llegit?
Bueno,
un 2, un punt, 3 zeros, punt i 3 zeros més. Clar, això estàs llegint al diari, és molt fàcil de llegir. Però quan tu estàs llegint, què és el que li hauria passar al Pere, i de cop hi ha un número amb molts zeros, com ho calcules?
És que jo crec que...
O escrius 1.000, 2, el número 2, 1.000 sí, i milions en lletres, i aleshores, com que 1.000 i milions comença igual, sempre passa el mateix. No tens clar si t'has equivocat escrivint-ho. I te mueres, que és el que li passa al... pel pobre Pere,
per tant,
que
aquí,
es va trobar amb els 2.000 milions de
per tant, aquí hem d'afinar en l'escriptura, que quedi més clar, evidentment. Sí. I jo, si ric...
I si veus que no quadra, és a dir, si tu per un moment tens la percepció que no pot haver-hi 2.000 milions de pensionistes a Espanya, verbalitzar-ho. També ajuda.
També ajuda. No. Bueno, ja t'explicaré els pormenors d'aquest informatiu. Ell diu que és culpa de que va molt atabalat preparant certes entrevistes, bueno, per ser programa del matí.
I em consta que és així.
I et consta que és així, però bueno, no passa res. Nosaltres l'estimem molt tal com és. Entrevistes, Pol, fem entrevistes.
Sí,
des de la teva
darrera
participació... Bueno, Sí. En aquest programa hem fet entrevistes interessants, Carles Sanz, Tricicle, Juan Luis Cano, Goma Espuma.
Sí,
Goma Espuma tocaves tu? T'agradava o què?
Sí, em va pillar una mica d'això, però m'agradava.
Molt bé, home, és que són molt bons. Però crec que cap a l'alçada...
Van acabar bé. Sí, van saber...
Són amics.
Van saber... No, que van saber acomiadar-se. No sé si són amics.
Sí,
no.
Sí, són amics. Ells, i van acabar a dalt de tots. Els ho va dir Juan Luis Cano.
Ho vaig escoltar.
Molt bé. Doncs cap... Però jo, aquestes estan molt bé, però cap a l'alçada de Jaime de Punto. ¿Vale? Aquest és molt bo. Aquest últim és un gran filòsof, ha escrit un llibre, o varios. I què passa quan tens un gran filòsof al davant? Que no l'entens. Jo, clar, esperes que ell aterri el nivell, no el va aterrar, va estar molt elevat, i jo no sabia de què m'estava parlant. I has de fer una entrevista sense entendre què t'està explicant. Per exemple, aquí tenim un tall, a veure què ens explicava.
El blau és el negre, el blanc... és el plata, i el groc és el daurat. Això és la quimia.
Bueno, aquest és una part. Després tenim un altre tall que ens parla de colors i les llums. En el seu cap tenia sentit,
sí,
segur.
Sí, sí.
Una llum negra associada, diguem, a certes experiències. Hi ha una llum verda, i una llum vermella i una llum negra.
Realment és que...
I a la tradició també hi ha llum negra, eh?
Vale.
M'agrada molt aquest...
Sí.
Vale.
És una mica... Vale, si tu ho dius...
Jo,
vale.
Ja t'he confessat, aquesta entrevista jo no la vaig poder escoltar. L'he rescatat una mica.
I què tal?
Per entendre el context, saps què vull dir?
Sí,
el meu dubte és... Per què no vas explicitar en cap moment que no entenies res, Rafa? Si jo crec que és una entrevista... Et vas veure superat. Si hi ha un moment en què aquest... Vale... És la imatge de la derrota, de l'entrevistat, saps?
És exactament...
És quan agafes els papers i dius, va, ja, doncs fins aquí. O sigui, si el blau és el negre i el groc és la llum, ja dius, ah, vale, i no sé de quin color és l'experiència que estem tenint ara mateix.
Bueno, és probablement molt grisa.
Sí, l'única cosa que puc fer és compadir-me i donar-te la meva solidaritat.
Però escolta, tu t'has trobat, ja sé que tu tens moltes coses al cap, Pol, però t'has trobat de tenir davant un entrevistat que no estigués entenent res d'aquest tio?
I tertulians com el Joan López Alegre, per exemple, que comencen a escopir dades que no saps ni d'on surten, ni d'on venen, ni on van, ni quina credibilitat poden tenir, i ets incapaç de contextualitzar-ho perquè la gent se situï.
Però el Joan López Alegre, ara estem fent metaràdio.
Posat l'exemple al Joan, perquè sé que m'ha marcat aquests dies. Haver-lo conegut.
Però
sí, passa.
Però tu no et sembla que una persona que et ve amb seguretat... Clar, el problema és que Jaime de Punto tampoc parlava massa seguretat. Però si t'ho diuen amb seguretat,
sí,
tu dius...
Sí, però el problema és, diguem-ne, que jo crec... Jo sempre he entès que hi ha una feina que hem de fer nosaltres quan estem amb aquest micròfon,
que és
acompanyar l'audiència a entendre... les coses que passen en una entrevista o en un comentari,
i creus...
que tu penses que potser tu, perquè has llegit molt sobre el tema, pots entendre o pescar de què està parlant aquella entrevista en aquell moment, però una persona normal que té els seus problemes a la vida no té per què tenir ni idea d'allò.
I que està fent el sopar,
i clar, imagina't. Si tu quedes amunt a Vale, és la imatge de la derrota del periodisme.
Per tant, vaig estar derrotat...
Bé, que tota la meva solidaritat amb
no,
tu,
no,
això
no,
passa,
però Pol, jo t'he convidat a fer aquesta secció, però jo ho pensava abans. Segurament sortiré derrotat de la secció i dient no valc per aquesta professió, però no passa res, ens divertirem. Llavors, tinc un altre... bueno, en aquest cas, la idea és, Pol, si no en tingués entenent res, és...
Explicitant.
Si us plau, clar. No estic entenent
correcte.
Res.
Correcte. Senyor de Punto, no entiendo nada.
Vale. Doncs, Ferran, pren nota, recorda-m'ho perquè no me vindrà.
Això m'ho pots repetir, saps?
Ho dic?
Això
m'ho
pots repetir perquè jo crec tens l'opció sempre de dissimular. És a dir, tu a la ràdio pots fer dues coses. Quan passa alguna cosa i hi ha un silenci, donar-li la culpa a la Paula, com has fet quan no entrava aquest tall per antena, i quan tu no entens alguna cosa,
pam,
dic que qui no ho està entenent és l'oient. Com es deia el senyor de Punto?
Jaime.
Senyor Jaime de Punto, per si s'ha perdut una part de l'audiència, això podria repetir? Hauríem d'aclarir aquest aspecte, saps?
Vale.
Que són les dues maneres...
Aquesta és molt bona, Pol.
Són dues tècniques,
o sigui,
diguem-ne,
no estic
entenent, de no reconèixer del tot la derrota.
Que igual l'audiència
ho
està seguint perfectament, però,
clar, clar.
Però queda bé dir-ho així, perfecte.
Imagini que algú està fent el sopar i s'ha perdut ara per un moment.
Correcte.
Amb els colors.
Això prenc nota perquè és molt útil. A veure, divendres passat, saltem de tema, però seguim les entrevistes. Teníem al telèfon dues fans de Pablo Alborán, molt fans, de fet, estaven explicant com van a tots els concerts de les seves gires i s'organitzen per fer més d'un mes de cua, de vegades, per entrar al recinte i tal. Era el tema, estàvem parlant de cues pel funeral de la reina d'Anglaterra i aquests 12 quilòmetres, que no són res comparats amb el mes de cua que feien aquestes dones. Doncs ara et mostro com jo vaig lligant temes en les entrevistes, a veure què et sembla.
Alguna cosa detectada.
A veure què et sembla. Marta, Rocío, ¿haríais un mes de cola para ver un féretro?
No.
¿Y si es el féretro de Pablo Alborán?
No.
¿Tampoco?
¿Hem canviado?
Bueno, pues nada, no sé.
Era Pablo Alborán, sí.
No,
vale,
mira,
aquí está el punto, No, digues, ja, o sigui, jo vaig lligant i, bueno, no sé si un mes de cua per un féretre, però, i si és el... Com ja som fan de Pablo Alborán, i he fet aquesta imatge mental. Pablo Alborán dins d'un féretre.
Jo crec que obres un gran tema, que és...
Quin?
Tots els temes del programa han d'anar lligats.
En aquest, en, aquí en,
no, no,
aquí
és una reflexió que em faig a mi volta, a mi també em passa, diguem-ne, quan estem fent fins i tot l'informatiu i tot, que tinc una certa tendència a intentar-ho i a vegades és una mala idea.
Aquí en Camins?
Saps? És a dir, a la ràdio es van inventar fa molt temps els separadors.
Sí.
Es van inventar les frases buides com 20 i 53, més coses. Serveix per canviar de tema. Tirar fins i tot una altra sintonia.
Clar.
Sí, hi ha moltes maneres
de seguir endavant.
De seguir endavant sense acabar amb frases com aquesta.
Jo, en aquest cas, la Macedònia de la Ràdio, tu ho saps, Pol, és el concepte és que vale, tot és fruita, tot són temes, tot són històries, però no tenen res a veure.
Sí, amb això ja t'he dit, tens tota la meva solidaritat. Jo crec que ens passa moltes vegades a molts dels qui estem fent un programa, que tu intentes que tot allò tingui un sentit unitari, llavors, si corres el risc a vegades de perdre't, a l'intent, saps?
Aquí t'he de dir que jo no ho intento massa tampoc, eh? Passa que si se m'acudís alguna tonteria com aquestes, doncs l'acabo dient. A veure, relacions amb els companys de la casa. Divendres vaig fer una broma molt, molt ocurrent, ja de vegades tinc aquests moments, i em vaig fer gràcia a mi mateix. I no només vaig recalcar lo bé que havia estat, de passada vaig ofendre els companys d'esports.
Que bé que t'ha quedat això, Rafa.
Mira, improvisat, eh? Bueno, quan és de gràcia natural, és de gràcia natural.
És el que hi ha, no?
No ho podem negar, el que és bo és bo. I ja està. I el que no va a deportes.
Exacte.
I punto.
El que vale, vale.
I el que no va a deportes.
I el que no va a deportes. Tu ets conscient que durant 12 minuts has estat parlant d'esports, no? El teu programa avui fa una estona,
mitja
o 12
hora,
o... O 15, o no, amb el...
Mitja hora, amb Damià López.
Amb el Damià i tot això.
Sí.
Vull dir
què
que
vols
tu...
dir?
No, que veig que el que vale, vale, i el que no para deportes, però els deportes t'agraden, inclús encara que el facin ineptes. No? Això seria el silogisme, diguem-ne, que no és la realitat de la persona amb qui, de les persones amb qui has parlat avui.
Efectivament, però podria ser el
no,
meu.
Jo només ho constato, només ho dic, bé, que quedi...
Que quedi dit, que quedi dit
que quedi,
en antena.
Que quedi
vale.
Has fet alguna vegada un programa d'esports, Rafa Sanavia?
M'encantaria fer-lo, però no l'he fet mai.
Però saps que cauria sobre teu l'etiqueta automàticament.
Sí.
I no t'importa. Jo vaig començar fent esports.
Ah, sí?
És la meva primera experiència en mitjans de comunicació, 2 anys fent esports.
I aquí estem.
Ni tan mal.
Escolta,
els dos junts, ho dic que estem els dos junts.
És veritat.
Un dels seus millors amics fa un programa d'esports a la ràdio, que la salta bastanta gent.
Ens va saludar al final de la temporada passada. No
I si
parlat.
Tots els que no valguéssim estiguéssim a esports, les redaccions d'esports dels mitjans de comunicació estarien sobredimensionades. I hasta aquí podria.
Escolta, ja per rematar. He matat, per rematar, mai millor dit. Lligant-te més. Escolta, Eva Nazar està viva o no? Tu què diries? Si parles d'una persona i tens aquest dubte...
M'encanta que treguis aquest tema.
Si parles d'una persona i tens aquest dubte, què és millor? Dir que no saps, dir no dir res, dir al cel sigui i després preguntar? Perquè a mi em passava això aquí al programa. Sembla que anem a fer una mica de fitness, eh? Com si fos Emma Nazarre, la que tenim a l'altre costat. O el cel sigui Emma Nazarre. Ha mort, no, Emma Nazarre? Sí. I si ho fas després, potser has de passar per aquest moment, evidentment. Emma Nazarre està viva. Són aquestes coses que li passen a un que té la sensació que igual va morir, però no, Eva Nazarre està viva i coleando, per tant, fem aquí aquesta fe de rates necessària.
Sí, com que anem curts de temps, aniré al gra.
Ah, perquè aquí tenies un simpòsio preparat.
Aniré al gra. Eva Nazarre és viva, efectivament. De fet, Eva Nazarre és catalana, nascuda a Lleida, per si t'interessa.
Vale.
Sense Eva Nazarre no existiria Patri Jordán. Saps qui és Patri Jordán? Perquè això lliga amb com hem començat la secció.
No, jo sé qui és Gavi Fofoy Milik.
Rectificar és de savis, tu ets un savi. Només et diria, quan has de corregir, vigila, amb la dignitat dels afegitors, vivita i coleando. Evana Sarre té 62 anys, va en cadira de rodes, pateix una artritis reumatoide. No és broma, eh? I és la portaveu de la plataforma en defensa de la llei de la dependència a Castella-La Manxa. No, ets el millor, com et vaig dir fa una setmana, és Google. Ho dic perquè el jardí era molt interessant. Si tens aquest dubte, googleja Evana Sarre i llavors apareixeran algunes dades ràpides i fàcils.
Per sortir amb millor dignitat.
Dit això, i amb això acabem, si Evana Sarre i els pallassos de la tele són els teus referents, et queda molt camí per arribar a Patri Jordan, Alice, Rosalia o avui Laura Escanés. Quan hi arribis i fas aquest canvi, l'informatiu... No sé si serà dinàmic, però serà jove.
Laura Escanés ho sé, però perquè m'ho fan dir. Pol Marçà, mil gràcies, moltes gràcies per aquesta repassada. Bueno, ara aniré a prendre una cervesa i a relaxar-me, perquè, clar, he de recuperar-me. Gràcies, Pol. Hem après molt. Bueno, respirem i recollim una mica. Ai. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, amb un home que també és amant dels taurons, bueno, més que dels taurons, d'una bona mariscada, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas per a Juventí Balcells a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, ens la dona Maria José Mendoza, que és a les regnes de les xarxes socials, i tenim una clau, la clau de tot plegat. Paula, que no t'he tirat la culpa de res, eh? No et preocupis, que jo t'estimo molt i fas bé les coses. Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Paula, avui surts més aviat que mai, eh? Perquè això està sonant a la repetició, són les 6, una estona seran les 8. Quin enrenou, quin enrenou. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dilluns i un... I, bueno, que sopeu bé, que estigueu tranquils i ànims. Ànims per mi també, que ho necessito. Nosaltres, que deixem aquí, però demà més Macedònia al fil de la vesprada. Per tant, ho tornarem a fer, farem camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.